Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Carles Puigdemont creu que el 10 d'octubre va cometre un error en no implantar la República. Ho ha assegurat avui en una entrevista a RAC1, després que ahir al vespre, des de Bèlgica, anunciés la seva renúncia provisional a ser investit president. Sobre la investidura de Jordi Sánchez, Puigdemont ha dit que hi posi traves estarà cometent un gran error i segurament algun delicte. I ha assegurat que no descarta que s'hagin de fer noves eleccions si l'Estat impedeix investir Sánchez. Per cert, que hem sabut també avui que el govern espanyol investiga com està finançant Carles Puigdemont la seva estada a Bèlgica des que va decidir abandonar Catalunya. Un cop es va saber la renúncia provisional ahir del president destituït pel 155, l'executiu del PP va assenyalar que Puigdemont no viurà de l'erari públic a Brussel·les. La Moncloa es vol assegurar ara que el president destituït no estigui utilitzant diner públic. I el govern espanyol ha insistit també avui que no seria lògic investir un candidat que està en presó preventiva. Ho ha comentat després del Consell de Ministres el titular de Justícia, Rafael Català. Canviem de tema. Dues persones han mort en un tiroteig avui al campus de la Universitat Central de Michigan, als Estats Units. Sembla que l'atacant ha aconseguit fugir del lloc dels fets i la policia ha començat l'operació per localitzar-lo. Segons un tuit de la universitat, les dues persones que han resultat mortes no serien estudiants i la policia creu que l'incident hauria començat per una situació domèstica. I a menys d'una setmana per al Dia Internacional de la Dona, milers de dones periodistes han signat avui un manifest en què denuncien el que qualifiquen de masclisme en el sector i reclamen el feminisme per millorar el periodisme. És aquesta una de les adhesions a la convocatòria de vaga feminista per al 8 de març. I les germandats i confraries catalanes ambienten ja aquests dies la Setmana Santa. La parròquia de Sant Agustí de Barcelona acull demà a partir de les 5 de la tarda el tradicional pregó de l'arxidiòcesi. Aquest any a càrrec de Manuel Zamora, president de la Congregació del Crist de la Bona Mort. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa La Veu dels Animals.
Ràdio Estel.
Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitoixa, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vatskovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a La Veu dels Animals i la Natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. El sabies que? Us explicarem el paper clau que té la biodiversitat en el manteniment dels ecosistemes. La Galeria dels Ocells, un espai que ens ajudarà a conèixer i a identificar els ocells i els seus cants. A l'entrevista avui hem convidat la Rosa Galindo, presidenta de la Fundació Miranda, amb qui parlarem de cavalls. Ens acompanyaran, com és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. La Galeria de Famosos i Solidaris, també amb els animals i la natura. I, per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic Mario Ramírez. Comencem repàs de notícies. La Unió Europea vol que a nivell mundial no s'experimenti pels cosmètics. El 20 de febrer, la Comissió de Medi Ambient Europea va adoptar una nova resolució que es debatrà i votarà en sessió plenària el mes de març, a on es demana la supressió a escala mundial de testar amb animals a la indústria de la cosmètica. L'any 2013 ja es va eliminar l'experimentació amb animals pels productes destinats a la cosmètica i la seva comercialització. El Parlament Europeu està convençut que les cruels proves de cosmètics amb animals, que encara es realitzen en el 80% dels països, ja no tenen cap tipus de justificació. Els eurodiputats subratllen que, tot i que la prohibició és respectada a Europa, es necessita una informació més completa i fiable sobre tots els cosmètics que s'importen a la Unió Europea per assegurar-ne que no entrin productes que hagin estat testats amb animals. Una enquesta de l'Eurobaròmetre del 2016 reflecteix que el benestar animal és una prioritat pels ciutadans europeus. Els resultats obtinguts constaten que el 90% estan d'acord en establir unes normes exigents i que siguin reconegudes a tot el món pel benestar dels animals, i que el 89% considera que des de la Unió Europea s'ha de fer més per promoure una major conscienciació sobre la importància del benestar dels animals a escala mundial. A Torreferrussa neix un pollet de trencalòs. Doncs en el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa ha nascut un pollet de trencalòs, el quebrantahuesos, el segon que s'aconsegueix criar al centre durant els últims 10 anys. Els responsables l'estan incubant artificialment perquè els seus pares van rebutjar l'ou. Si tot va bé, quan sigui adult, arribarà a ser un trencalòs de 2,5 metres amb les ales obertes. Torreferrussa és un dels 40 centres europeus que participen en un projecte de recuperació del trencalòs a escala europea. De fet, fa 30 anys que el programa funciona i ja s'ha aconseguit alliberar gairebé 300 trencalossos nascuts en captivitat. Aquest èxit ha salvat l'espècie de l'extinció a llocs on havia desaparegut, com els Alps, a Suïssa, o la serra de Cazorla, a Jaén. I seguim, prou de cavalls en les festes populars. El passat 25 de febrer, convocada per la plataforma Prou Tracció a Sang, es va convocar una manifestació a Molins de Rei contra l'ús dels cavalls utilitzats com a tracció de vehicles, coincidint amb la celebració de la festivitat dels Tres Tombs en aquest municipi. La polèmica per la utilització de cavalls ha sorgit amb molta força en els darrers anys. Les morts de cavalls en diferents esdeveniments, com a Barcelona, tirant d'un carruatge turístic, a Terrassa durant la recent cavalcada de Reis, o a Torrelles de Llobregat l'any passat durant els Tres Tombs, constaten el sobreesforç i el patiment a què són sotmesos aquests animals i la inconsciència de molts ciutadans que confonen un cavall amb un tractor. Els animalistes reconeixen les tradicions, com són els Tres Tombs, però el que demanen és eliminar la utilització d'aquests animals i substituir-los per tractors o altres mecanismes de tracció. I acabem, la conservació de les espècies salvatges cada cop més en perill. Demà, dissabte 3 de març, es celebrarà el Dia Mundial de la Vida Silvestre, instaurat per l'ONU l'any 2013. Aquesta data ofereix l'oportunitat de gaudir de la bellesa i de la varietat de la fauna i flora salvatge del nostre planeta per crear consciència sobre la quantitat dels beneficis que la conservació d'aquestes espècies tenen per nosaltres. Durant els últims 40 anys, el planeta ha perdut el 50% d'animals i plantes salvatges i, a més, s'està agreujant pel canvi climàtic. Aquest Dia Mundial de la Vida Silvestre recorda la necessitat urgent de lluitar contra els nombrosos delictes que es fan contra la natura, com la caça d'espècies en perill d'extinció i el comerç il·legal d'animals i plantes exòtiques. Tot pels diners i que acabarà amb moltes espècies. ONG ADA, a través d'iniciatives i de diferents campanyes, promou i divulga la necessitat de respectar i preservar la natura i la seva biodiversitat. Pensar globalment i actuar localment és el missatge a tenir en compte.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Sabies que la biodiversitat té un paper clau insubstituïble en el manteniment dels ecosistemes? Les interaccions entre les diferents espècies són determinants en el desenvolupament i l'estabilitat de la xarxa ecològica. La presència d'una sola espècie pot ser clau per garantir la de moltes altres, mentre que la seva desaparició pot col·lapsar i desencadenar un desequilibri en el conjunt de la comunitat animal i vegetal. Com ja va anticipar el savi Aristòtil fa molts segles, la natura no fa res en va. Els animals depredadors actuen com a reguladors de les poblacions d'herbívors, evitant que la seva predominança pressioni negativament sobre les plantes. Molts insectes, ocells i mamífers són els polinitzadors i disseminadors de llavors de flors i arbres, mentre que d'altres actuen com a jardiners i enginyers de boscos i hàbitats. Els líquens i crustats a les roques i en el sòl faciliten el desenvolupament inicial de la comunitat vegetal, afavorint la seva germinació. I també els bacteris desenvolupen la funció de descompondre i reciclar els nutrients perquè animals i plantes se'n puguin alimentar. Quan més ampli i divers sigui el conjunt de la biodiversitat, millor és la disponibilitat de recursos i les probabilitats del bon funcionament dels ecosistemes. La desforestació, la caça indiscriminada, les grans extensions de monocultius, la contaminació i la fragmentació dels hàbitats constitueixen greus amenaces per la riquesa de la biodiversitat i els diferents hàbitats.
Galeria dels ocells. Avui, l'expert en ornitologia Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. Abel, quin ocell ens portes avui?
Doncs avui us porto un ocell molt proper. Això que sentim és una mallarenga carbonera, que és un ocell que podem escoltar a parcs i jardins, en zones molt properes on estiguem les persones, un ocell bastant confiat, també, molt abundant, dels ocells més abundants que tenim a Catalunya, a qualsevol lloc on hi hagi arbres, això sí, necessita arbres, però fins i tot a les zones com els secans, zones agrícoles, si tenim algun marge amb uns quants arbrets, alguns ametllers o algunes oliveres, doncs segurament ja tindrem allà la mallarenga carbonera. A la primavera, bastant aviat, ja al març o així, ja, o finals de febrer, ja estarem escoltant els mascles així cantant per atreure les femelles. És un ocell que a la primavera és molt insectívor, s'alimenta d'invertebrats, per tant es considera un ocell que dona bons serveis ecosistèmics, que es diu, s'ha posat una mica de moda aquesta paraula, però és així, que elimina milers i milers d'orugues i d'altres invertebrats que poden ser plagues als conreus. A la primavera és així, el que passa és que després, a la tardor, hivern, és omnívor, pot menjar de tot, i això és una cosa que ens va molt bé, als que ens agrada veure els ocells a prop, perquè poses menjadores amb greix, amb llavors, etc., i tindràs mallarengues carboneres venint a les menjadores amb moltíssima facilitat. I acabem escoltant un altre cop la mallarenga carbonera.
Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui els espais van de ballet. Us presento uns talls centrats en el ballet romàntic, també dit ballet blanc, o també, com es diu en francès, en pointe, que vol dir per les ballarines, amb els peus de puntetes. Va tindre la seva eclosió als finals del segle XIX i principis del XX, sent aleshores París el centre mundial que irradià aquesta dansa per tot el món civilitzat. Escoltem, doncs, interpretat per la London Festival Symphony Orchestra, del Tchaikovsky, l'Ocell Blau i la Vals, amb dos de la Bella Dorment. Thank you.
Doncs temps per a l'entrevista. Avui xerrarem amb la Rosa Galindo. Rosa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Rosa Galindo és la cap aquí de la Fundació Miranda, que s'ocupa dels cavalls. Ara en parlarem, de tota la tasca que ha fet aquesta entitat. A l'altra banda de la taula, com sempre, tenim el Manel Casas i la Carme Méndez. Bona tarda, Manel.
Hola, Carme. Bona tarda i gràcies, Rosa, per estar aquí.
Gràcies.
Rosa, en primer lloc, aquesta entitat, la Fundació Miranda, es crea el 2008, amb la voluntat, segurament, ja ens ho explicaràs tu, de poder trobar una nova sortida a la vida d'uns cavalls que poden tenir una vida forçada i amb maltractaments, no? Que aquest potser és l'objectiu principal de la fundació Miranda.
Bé, l'objectiu fundacional ja en el com hem inscrit la Fundació a la Generalitat, al registre de fundacions privades, és Fundació Miranda pels cavalls, les persones i la terra. És a dir, que des de l'inici hi havia com aquesta visió de connectar aquests tres àmbits i que ara s'està com donant, no? Al llarg dels anys hem anat evolucionant fins a ser capaços de generar aquest cercle virtuós que connecta cavalls, persones i natura.
I natura. I teniu aquestes tres vessants, les seguiu tenint, en el tema dels cavalls. Definim una per una, potser, si vols, perquè la gent
si vols,
la
breument, sí. Faig una miqueta de definició.
Una mica d'exposició.
Cavalls és recuperar cavalls que venen d'abandonaments, de maltractaments, i recuperar-los simplement buscant espais on ells puguin viure en llibertat, amb grup d'altres cavalls i espai, muntanya, perquè el cavall és gregari i és claustrofòbic. Llavors, si donem resposta a aquestes dues definicions de l'essència del cavall, hem de buscar espais naturals i altres cavalls on ells puguin generar grups familiars. Això pel que fa als cavalls. Després, persones. Amb l'energia d'aquests cavalls, quan ja viuen en plenitud, doncs acompanyem processos personals i de creixement amb persones amb problemàtiques diagnosticades i persones que no tenen les problemàtiques diagnosticades, però coses a millorar o a transitar en tenim tots. Per tant, és com la presència del cavall ens porta a arrelar, ens porta a treballar la presència. És com un mindfulness, no? Sense gaire res més. I fem tasca social, doncs, per col·lectius amb risc d'exclusió social, centres de menors, cases d'acollida, persones que han patit abusos o maltractaments. Això perquè fa l'àmbit més d'acompanyament de persones. I després, natura. Nosaltres som entitat de custòdia del territori, adscrits a la xarxa de custòdia del territori, i cuidem i millorem els espais que pasturem. Llavors tenim la seu de la Fundació, el Pla de l'Or i l'Albergadà, on tenim acords de custòdia amb paisatges vius per la conservació del gall fer, espècie molt i molt amenaçada. Doncs mira, allà estem també. I també fem protecció dels boscos madurs, amb una gestió de bosc que ens porta a renunciar a un guany econòmic immediat important d'extracció de fusta, que nosaltres hem deixat de banda per un tema de valors i d'ètica i d'intent de conservar el bosc madur en aquest espai. I després, com que pasturem altres espais naturals de Catalunya, la presència dels cavalls el que fa és connectar persones amb natura i, a més, millorar tot el que és la pastura i, per tant, la prevenció d'incendis i millora de la biodiversitat.
Molt interessant, eh?
Teniu tres espais, eh? L'espai, la seu de la Fundació seria el Pla de l'Orri, seria el Berguedà, però, evidentment, hi ha un hivern i aquest hivern és dur, per tant, els cavalls han de baixar, no?
Sí, aleshores, perquè la finca que tu has comentat és alta muntanya, és una pastura molt rica d'estiu, però allà passem 5 mesos o així i llavors anem a zones més càlides, fem transhumància pel camí ramader de Marina cap a Marina, cap al parc del Garraf.
I com és aquesta transhumància? Perquè amb tants cotxes i tants...
És molt intensa, és molt intensa. És una gran pregunta. Doncs mira, la transhumància a mi m'agrada molt perquè connecta molt bé tots aquests àmbits que he comentat, no? La fem pels cavalls. El propòsit és que els cavalls que estan en llibertat a la muntanya puguin seguir pasturant en llibertat a l'hivern i no es converteixin en éssers dependents pel fet que les persones els hi hagin de posar menjar. Perquè la natura l'ha dissenyat per ser autosuficient, no per dependre de l'humà. No és com un gos, diguéssim, que té aquest vincle més de supervivència connectada històricament amb l'home i viceversa. I llavors la fem pels cavalls, com deia, però no la podem fer sense persones, i per les persones és un camí, un viatge iniciàtic. I la fem també millorant la natura, no? Els espais que pasturem, doncs, tenen aquesta biodiversitat garantida. Digues.
I quan feu aquesta transhumància amb persones, aquestes persones que van a peu o amb cavall?
Van a peu. caminem entre cavalls. El que passa és que quan hem fet més de dues vegades el camí, els cavalls se l'aprenen i llavors van molt de pressa. Podrien anar sols. I aleshores el que fem és que alguns de nosaltres pugem el cavall, ja no et dic muntar, pujar, anar a dalt del cavall, perquè quan ells s'acceleren, nosaltres els puguem acompanyar sense perdre'ls. Si no, tu pots, a peu, pots perdre el cavall tranquil·lament i que ells arribin una hora abans que tu.
Hi ha un cavall mestre, com si diguéssim alfa?
Sí, m'estàs fent preguntes molt interessants. Et contesto primer allò que m'has dit abans. El camí ramader de Marina, que és una via pecuària mil·lenària per la qual fa 70 anys que no passava ningú, nosaltres li hem donat vida, però hi ha un seguit de gent i d'ajuntaments treballant per recuperar-lo. Doncs, entre ells, doncs, l'associació, la plataforma Garraf Coopera, l'Ajuntament dels Monjos, de Lluçà i de Llívia, són com les institucions més implicades en recuperar aquest camí. Llavors nosaltres hem passat i això l'ha tornat a la vida, diguéssim, no? Llavors aquesta via està interrompuda actualment per la A2, la Nacional 340, i així una gran llista. Llavors hem hagut de passar per sota de ponts. En general, els ajuntaments ens han donat molt la benvinguda. Tenim alguna anècdota d'algun ajuntament que ens ha fet donar tota la volta i no ens ha deixat passar perquè, sí, per les caques dels cavalls, no? Llavors, en comptes de que en la seva balança pesa més la presència increïble del cavall allà al mig o el fet de reivindicar el pas per aquest camí, doncs ha pesat més la part aquesta pràctica de recollir les caques i això.
Escolta, Ros...
Disculpa, m'has fet una altra pregunta molt important. Lo del grup i el líder, puc? O vols que pari
No, respon això que t'he preguntat.
Doncs, els cavalls no hi ha un líder o un alfa, sinó que és un equip amb una organització transversal.
És matriarcal o no?
És bastant matriarcat. I llavors, tot això ho dic amb el que jo he observat i la meva experiència de vida amb ells. Però com que són uns trencacreences, això que dic ara pot ser que demà hagi de fer un munt de rectificacions. Aleshores, s'organitzen com un equip i guia cada individu en funció de les necessitats de supervivència del grup. Per exemple, quan ve... Hi ha un ordre sistèmic, no? Llavors, quan ve un enemic potencial o un perill possible, el que s'activa primer de tot és el semental, el mascle, que té la missió de protegir el grup i mantenir les eugues agrupades, reunides. Després, quan s'ha de buscar aigua, doncs normalment són les eugues prenyades o amb poltres que necessiten beure, més sovint les que busquen amb més habilitat i abans aquest recurs, el recurs hídric, i tot el grup les segueix, llavors sembla que mana aquesta euga. I després, molts cops, tothom segueix a l'euga més gran, la femella més experta, perquè s'ha equivocat moltes més vegades que els altres i, per tant, és més sàvia. No, això ho podríem extrapolar a les tribus, als grups humans.
Altres animals,
però
altres
els cavalls
espècies.
Amb això són fantàstics, perquè no arraconen el gran, sinó que li fan cas perquè és el més savi, no? Té més acumulació d'experiència. O sigui que això també seria un bon mirall per nosaltres.
Igual, i altres espècies. Exacte. Moltes, els elefants... Moltes
sí, sí,
espècies.
Sí. Doncs una mica és aquesta, la foto així ràpida.
Gràcies.
Doncs, a vosaltres.
Jo tinc una altra curiositat. Com és el procés de d'adaptació del cavall que ve maltractat a l'adaptació al seu medi natural? Triga molt?
Molt bona pregunta. No hi ha una fórmula. És depèn de cada individu, d'allà on ve, de la càrrega traumàtica o no, de si el trauma és més emocional o si és un tema d'haver passat gana.
Com manifesta una actitud i una altra?
Jo
com
penso que...
Com ho sabeu vosaltres?
És que hi ha molts indicis, però mira, hi ha un tema que, després de 10 anys d'experiència amb reintroduir cavalls a les muntanyes, un cavall que ve amb 9 anys, d'un entorn molt intervingut per l'home, on, per comoditat de l'home, aquest cavall ha estat alimentat amb pinso. El cavall no és granívor, no és un ocell, és herbívor, per tant ha de menjar fibra vegetal digestible. Llavors, si aquest animal té 19 anys, val? I ha menjat tota la vida pinso, granulat, amb grans dosis de midó i de sucre. Ha estat sempre confinat, sense possibilitat de recórrer quilòmetres al dia. El cavall està dissenyat per la natura per menjar, per moure's i moure's per menjar. Llavors, el moment que prives de moviment, tot s'altera i comença a convertir-se en un malalt crònic. Aleshores, hi ha diversos motius científics, per això, si voleu, després podem entrar-hi. Però així, ràpidament, clar, un animal que ve de 19 anys de la seva vida així, amb aquest no maneig natural, difícilment es podrà incorporar a la vida natural sense una transició llarga i molts cops és massa tard per la part, pel cos físic.
Què feu, llavors, en aquest cas?
En què consisteix la transició?
Doncs, en aquest cas, el que fem és que depèn de com veiem el cavall que arriba i depèn del el procés, jo aquests cavalls actualment ja no els agafo. Els derivo cap a projectes que poden donar un estadi intermig de vida, amb, a lo millor, doncs, espais fàcils, d'orografia fàcil, amb petits grups tranquils i que sovint requereix un suplementar perquè el cavall ja no està capacitat a nivell de flora bacteriana per pasturar i que aquella pastura li faci profit. Llavors són cavalls que pasturant el mateix que els altres fan aprimades grans i llavors no podem anar a que una transició a aquestes alçades de la vida sigui un patiment, no? Llavors és com valorar. Llibertat, quina quantitat de patiment? Doncs buscar una llibertat més acotada.
Has dit, el cavall és claustrofòbic.
Sí.
I quins signes manifesta el cavall amb aquesta claustrofòbia? Perquè quasi tots els cavalls estan tancats,
bueno,
a les hípiques...
Per sort, cada vegada va canviar més el paradigma, sí. Però sí que hi ha molts espais encara com d'antiga mirada que el cavall està allà com una moto,
sí.
No? Com si fos un utilitari per l'home.
Com es pot identificar?
Home, doncs, després de veure l'expressió facial i la mirada d'un cavall que viu en família i amb llibertat, clar, quan entro en un centre on hi ha aquesta situació de confinament, em fa molta impressió, surto molt trista, perquè només la mirada, emboirada...
Això, una mica de la mirada del cavall.
Amb la mirada ja veus... També hi ha una cosa que s'aplica a persones i a gossos, també, que és la mirada pirinenca. La mirada pirinenca la podem tenir al Garraf, eh? És com una mirada que és ampla, que mira l'horitzó i que està connectada amb una ànima lliure, independent i plena. No? Diríem que és la felicitat, això, encara que no sigui contínua, perquè passen coses a la vida i ens passen també en els cavalls i a tothom, no? Però com a mínim tu ets responsable de la teva energia i de la teva llibertat, i això no t'ho està determinant ningú més.
I és evident que aquesta mirada no la té un cavall que està tancat o un cavall que està tirat per una calesa o...
No, oi? Exacte. I, per exemple, dins d'un box el que podem veure són els maldits, perquè és capciosa la determinació, la denominació, vicis de quadre, no? Tu veus un cavall que fa el ball de l'os, que és aquest balanceig sobre una pota i l'altra, i aquest moviment del coll...
Una estereotípia,
no és un vici, és una estereotípia.
Sí.
O el fet d'anar mossegant la porta o d'anar, com es diu, xuclant aire o menjant pols, no? Perquè, clar, el reflex de menjar contínuament no es veu satisfet, però està present. I el fet de no tenir pastura també fa que l'animal va menjant el que hi ha. Els sucs gàstrics en el cavall s'agreguen contínuament. No és com nosaltres, que quan anem a menjar comencen a activar-se, i això provoca úlceres, provoca dolor. I jo no diria... Hi ha gent que diu és avorriment. No, és estrès. És un estrès brutal.
És el mateix dels animals en captivitat.
Clar. Sí. Un elefant en un zoo. Tota aquesta llista que podríem fer conjuntament.
I com ens percep un cavall a nosaltres, els humans?
Jo no ho sé, perquè no sóc un cavall.
Ja,
llavors,
però...
amb tota la humilitat, jo penso que... És que és tan ample que està... no pots contestar generalitzant, perquè cada cavall és diferent, no? Jo veig molt quan fem les visites a la Fundació, la gent et diu, però entre ells es coneixen, imagina't, a on arribem, no? Que ens han separat tant de la unitat, de que tots som un, i de l'empatia amb l'altre, que gent empàtica i amb la millor voluntat et fa preguntes d'aquest nivell. Clar, el cavall, cada cavall té un sistema nerviós diferent, igual que cada humà,
I
cada sistema nerviós i cada caràcter fa que les vivències les registrem o les renegociem d'una manera o d'una altra. Llavors, hi ha animals que en el confinament, en el maltractament, reaccionen enfonsant-se cap a dins, n'hi ha que reaccionen rebotant-se cap enfora, no? Que és quan ens arriben cavalls a la Fundació a punt de ser sacrificats perquè són agressius. I quan tenen prou espai i grup, és que no veus l'agressivitat mai, no l'arribes a conèixer i dius on han vist el motiu per sacrificar aquest cavall.
Per tant, aquest maltractament que deies, aquest redreçar l'animal que pugui tornar a viure amb llibertat i amb normalitat, no és tant potser, evidentment que depèn del maltracte que hagi rebut, però és molt també depenent del caràcter de l'animal.
Clar, com aquell sistema nerviós pot... Com és l'olla? fins a on pot contenir i sostenir el que ha viscut o el que està visquent i fins a on això el trenca. Hi ha cavalls que arriben trencats. Sempre el trauma emocional costa molt més de recuperar que el físic. Un cavall que ha passat gana, quan té menjar, bueno, ja està, tira. Però un cavall que ha estat amb un maltractament, a més repetitiu, durant anys, i un maltractament és no tenir espai i no tenir un grup, perquè culturalment el cavall ja ens l'imaginem amb la muntura posada, però és que això no és un cavall, un cavall
fet,
és molt més.
De fet, les domes de cavall ja trenquen el cavall.
Poden trencar-lo, n'hi ha que no, n'hi ha que sí.
Perquè és fins que no aconsegueixes el domini, que és la mateixa...
Clar, aquesta mirada
tècnica amb els elefants de la Índia,
submatadora, exacte, això és... Això. Aquí hi ha una feina molt... El que passa és que després, a l'hora de renegociar el trauma, jo penso que és també no anar a la prepotència humana, que volem arreglar-ho tot, perquè com un altre cavall, una persona no serà mai tan eficaç, saps?, en acompanyar un cavall en recuperar la salut i el centre i la plenitud. Per això jo penso que sempre és espai i grup de cavalls. Després, si pot tenir una experiència humana positiva, doncs perfecte.
I de memòria, tenen molta.
I tant. I tant.
Se'n recorden sempre de lo bo i de lo dolent?
Jo sé que fan...
Reconeixen?
Fan, i tant. Fan vincles d'amistat, d'amor incondicional, que no obliden mai. I els fan amb altres éssers, també amb persones i també amb cavalls. Jo, els cavalls que estan a la Fundació, a mi em coneixen, i jo els conec, i amb uns tinc més vincle que amb altres, com amb les persones que tinc a prop, però hi ha un... Jo dic sempre la pel·lícula Avatar, El Vínculo, Te Veo, doncs és aquesta sensació de que saben, no? I llavors hi ha cavalls que per caràcter o per vivències són molt curiosos, igual que persones s'apropen als humans, i és com que volen la comunicació entre espècies, i d'altres que no, que simplement veuen una persona i diuen buf, i se'n van.
Deixem recordar que estem a la Veu dels Animals i de la Natura, que tenim a la Rosa Galindo, la presidenta d'aquesta Fundació Miranda, ocupada amb el tema dels cavalls. Ara estem parlant de l'animal. Hi ha un altre vincle que és, bueno, per mi almenys és molt interessant, és interessantíssim, que és aquesta relació amb els homes, que ara estàvem parlant, i aquesta teràpia que feu vosaltres. Què vol dir teràpia?
Mira, jo la paraula teràpia no la fem servir perquè... No, o sigui, sí, ja, tot pot ser implícitament terapèutic, saps? Per mi, estar aquí avui que m'escolteu podria ser terapèutic, també. Però més que dir que fem teràpia...
I pels oïdors, també.
Sí, i per nosaltres escoltar-te.
Bueno, que bé, així és com una... Ens retroalimentem, exacte. Doncs la paraula teràpia a vegades s'ha fet servir tant d'una manera... que es devalua, no?, perquè s'ha fet un mal ús. A vegades, per mi, terapèutic ha de ser just per tothom. I molts cops el que et trobes no és teràpia amb cavalls o amb animals, sinó a costa de animals que estan en males condicions sent utilitzats per fer teràpia i treure uns diners d'això. Aleshores, jo penso que perquè hi hagi teràpia, és dir, que hi hagi una capacitat sanadora, l'animal ha de parlar des d'una plenitud, des d'un benestar. Aleshores, nosaltres el que fem és simplement anar amb persones a exposar-nos al camp magnètic, al cos energètic de les manades, perquè, a més, tu pots estar amb un cavall, però en un moment donat estàs també a dins d'una manada. I ho fem també amb els... Ho facilitem també pels infants i els joves que fan campaments amb nosaltres a l'estiu, que és una manera de sostenir el projecte, a part de tenir gent que es fa sòcia o apadrina cavalls. Doncs... Quan es dona aquesta fusió de persones i cavalls, això és altament terapèutic, sense haver de fer res ni haver de treballar ítems que es formulen des del mental. Que a posteriori, jo puc fer una llista ràpida ara mateix de què treballem, però jo penso que l'abordatge és més a nivell d'ànima. No, no, si et quedes en el mental, no dones l'oportunitat d'anar al cos i d'anar a l'ànima.
És a dir, es tractaria d'una activitat on caminar entre cavalls per la natura.
Per exemple. O estar, tant... simplement estar... Nosaltres preparem a les persones a anar a trobar els cavalls amb jocs d'atenció, amb un mètode que es diu ATB, Awareness Through the Body, que és un treball de consciència d'adonar-se'n des del cos. I així, quan bueno, i també treballem amb experiència somàtica per descarregar la càrrega traumàtica de l'humà també abans d'anar a trobar el cavall, perquè així quan hi anem, el cavall no s'emporta tota la càrrega de les persones. I les persones ja hi van des d'una escolta de qualitat per poder compartir amb els cavalls.
I es dona també amb els cavalls la mateixa situació que es dona a vegades amb altres animals, com poden ser gossos o gats, que perceben de seguida el trauma d'una persona o el malestar o la malaltia. Mm. I tenen una inclinació natural cap a aquella persona, per lo que sigui, eh?
Clar, sense aquí... entrar.
Amb els cavalls es dona aquesta circumstància quan vosaltres teniu aquests nois, sí, que tenen problemes?
Jo ho deixaria en dir que es donen apropaments singulars molt potents. Que aquí podríem dir, sembla que es reconeixen, que oloren o que perceben. Clar, la seva percepció és enorme. I és com la nostra, una miqueta més a prop de com ens queda la percepció a nosaltres després de treballar ATV, mindfulness o jocs d'atenció, que obren la nostra percepció i la nostra atenció i la treuen del mental. Ells no estan en el mental. Ells, la part del cervell que regeix les emocions és molt més desenvolupada que la cognitiva, que el còrtex, no? I quan nosaltres sortim del còrtex i ens anem al prefrontal o ens anem a la part més emocional, bueno, podem connectar d'una manera diferent amb ells.
Vols dir que nosaltres estem acostumats a passar les emocions per un sedàs, no? Per aquest sedàs mental, potser?
Sí, o ja ni això. Simplement a no connectar amb què ens està passant, què m'està passant, què... com és en el meu cos, com estic ara aquí amb vosaltres parlant. Mm. Estic present o estic pensant en el que faré després, en el que m'ha passat abans? No és tan emocional mental, és més aquesta qualitat de presència, saps? Mm. Llavors, amb els cavalls es dona aquesta oportunitat de compartir, i amb la neurona mirall, clar, hi ha un apropament també entre persones i cavalls. Amb els gossos, per mi, és com més clar poder, fins i tot, perquè el gos és tan proper a l'home. Nosaltres també treballem amb gossos. Tenim una manadeta d'11 gossos recuperats i alguns van amb mi sempre nòmades a fer les activitats, també, d'hivern i d'estiu, i amb ells sí que he vist apropaments molt, molt diana, increïbles, i de un cop apropat a la persona, la gossa mirar-me els ulls. Bueno, fa de mal definir, no m'agrada concloure, saps? Perquè quan arribem a conclusions tanquem l'oportunitat que la ment de principiant ens segueixi aportant informació. Però bueno, sí, sí.
A veure, Rosa, estem parlant de cavalls, estem parlant de gossos i els pobrissons burros. Els burros... Com s'aporten els burros?
És que els burros, saps què passa? Que són,
poden fer un burro el mateix que fa un cavall o a l'inrevés?
Els rucs.
I el ruc català. I el nostre ruc català.
El ruc català que està a la Fundació i els dos rucs africans que estan a la Fundació.
Menys mal, menys mal.
Ells viuen també amb nosaltres. Nosaltres no tenim cap animal, no? És compartim la vida. Ens hem trobat i els rucs estan allà amb els cavalls, van una mica per lliure, no? És com que són un escamot a part, però tenen els seus vincles amb els cavalls, i més amb alguna manada que amb altres, i també van amb ells. I llavors és molt bonic perquè gossos, rucs, cavalls, gats, tothom qui comparteix aquell espai, persones, acaben connectant-se en algun moment, i a vegades hi ha un procés que comença amb un cavall i que el ruc de cop s'acosta, fot un toque a la persona i, bum, allà desbloquegem alguna situació.
Estafaner.
També. Estafaner. Tenen una altra manera d'apropar-se i fan molt bona feina, també.
Jo no sé si teniu cabres, ovelles, però es dona la situació també, amb els rucs es produeix aquesta situació de fer una amistat inseparable, un ruc amb una cabra o amb una ovella, i ser amics.
Són animals.
Però amb els cavalls també es dona?
Sí, sí, sí. Vols dir el cavall amb un ruc?
Amb una cabra o una ovella, una espècie molt diferent. És que nosaltres ho hem
nosaltres
vist en un santuari, ho vam veure.
Nosaltres havíem acollit ovelles, i hi havia una ovella, l'Orosia, que anava amb els cavalls sempre, sempre, perquè va descobrir que anar amb els cavalls era més segur que anar sola. Llavors va fer uns vincles, perquè és que no es separava. I era molt bonic veure aquesta connexió també i com els poltres tastaven el pèl de l'ovella quan eren petits, perquè era una textura diferent de la resta del grup.
Sí.
I clar, aquesta ovella formava part de la manada. Però clar, no deixa de ser herbívors, comunicació entre espècies, però si hi ha altres ovelles, parlen el mateix idioma. Bé, saps? Un cavall no fa bé. Jo tampoc faig bé. En aquest sentit, és quan el cavall es pot agermanar amb una ovella si tu tens un cavall sol i una ovella sola, perquè es faran companyia. Són dos animals herbívors que s'agermanaran. Llavors, abans que tenir un cavall sol, posa-li una ovella o una cabra. Però on hi hagi un altre cavall, millor.
Una última, perquè ja em sembla que això ja s'està acabant.
El temps.
Recupereu cavalls de la Guàrdia Urbana de Barcelona?
No ens ha arribat cap cavall de la Guàrdia Urbana, però sí, clar.
Ho saben ells? Estan assabentats de que...
Perquè no ho sé, però...
Perquè a vegades tenen problemes.
Sí, bueno, nosaltres, per desgràcia, no podem acollir tots els cavalls que ens arriben o que ens demanen que acollim. Jo estic en la lluita de buscar més espais. Com més espai tinguem, més cavalls podrem reinserir a la vida de cavall.
Felicitats. Moltes gràcies i teniu una feina fantàstica i bonica i és apassionant.
Per donar-li al cavall el reconeixement que es mereix de la humanitat. Li deu tant.
Un deute històric.
I no hem parlat d'aquest... Fa anys l'Ada està demanant un monument al cavall a Barcelona. Teníem l'alcalde Trias ja mig convençut. I després la cosa ha canviat, però tenim que tornar-hi a entrar.
Ara s'ha de convèncer l'alcaldessa.
Sí.
Som-hi.
A veure com la trobarem.
Rosa, contacta amb vosaltres a través del web.
Sí.
I a quins altres canals pot contactar vosaltres?
Doncs Facebook, la web, fundaciomiranda.org, i també a través del telèfon 672-60-8000.
Molt bé. Queda dit. Espero que us contacti molta gent. Rosa, moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres, de debò.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
El ballet és una de les expressions postuals en què el cos humà, potser podríem dir, s'oblida de la seva humanitat per elevar-se en la seva màxima expressió. Ser una ballarina o un ballarí requereix molt esforç, perquè es té que conjugar, per una part, la preparació física, i per l'altra, el sentit i la disciplina del ritme, la sensibilitat i quelcom encara més difícil, l'art i la inspiració, que és un do especial reservat a poques persones. Escoltem de l'Offenbach el conegut Can-Can i l'escena final de la xeresada del Rimsky-Korsakov amb aquella nena que, segons les mil i una nit, li anava contant comptes sense explicar-li mai al final al seu botxí perquè no la matessin. Fins a la propera, si Déu vol.
Thank you.
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís d'Emma Thompson amb els animals i la natura. Emma Thompson, gran actriu britànica i guanyadora d'un Òscar, ha participat en diverses campanyes per demanar als delegats de les Nacions Unides mesures per a la recuperació dels oceans. És una gran compromesa a la defensa de la natura i dels animals. Últimament ha estat participant en campanyes per denunciar com estan afectant les extraccions petrolíferes a espècies tan emblemàtiques com l'os polar. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Però no hi ha prou de pensar en les distintes espècies sols com eventuals recursos explotables, oblidant que tenen un valor en elles mateixes. Cada any desapareixen milers d'espècies vegetals i animals que ja no podrem conèixer, que els nostres fills ja no podran veure, perdudes per sempre. La immensa majoria s'extingeixen per raons que tenen a veure amb alguna acció humana. Per la nostra causa, milers d'espècies ja no donaran glòria a Déu amb la seva existència, ni podran comunicar-nos el seu propi missatge. No hi tenim dret. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.